Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Berta Torrades. L'estrena de l'estiu arriba amb una primera onada de calor que a aquesta hora registra altes temperatures arreu del país i que ha de durar almenys fins dimarts. Des de divendres, una cinquantena de persones han estat ateses ja per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Santi Segalà és cap de predicció del Meteocat.
A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
I avui el Meteocat ha emès el primer avís de l'any per calor nocturna, per tant sembla que hem d'esperar una nit on tornarà a costar dormir per la calor. Per tant, connectem aquesta hora amb el nostre meteoròleg, amb el Jofre Genoer, per saber què passarà en les pròximes hores. Jofre, bona tarda.
Bona tarda. Doncs, pendents del termòmetre, hem tingut les primeres nits tòrrides a la costa central. Això repetirà, fins i tot poden extendre's només. Aquests valors mínims creuen dels 25 graus i més valors de 20, més valors tropicals també a l'interior del territori. I ara mateix pendents del termòmetre perquè s'han assolit ja els primers 40 graus, tal com va passar fa un any, el 21 del 2025, del juny del 2025, també es van assolir els primers 40 graus. Doncs ha passat exactament igual aquest estiu que ha arribat, doncs, amb aquests 40 graus al Poal o a Lleida Ciutat. I amb aquests llindars d'onada de calor, que almenys un 20% de les estacions de la xarxa meteorològica de Catalunya doncs han superat. Demà sembla que arriba el punt àlgid, per tant hi haurà encara més estacions que superin aquest llindar, fins i tot podrien haver-hi més estacions que arriben al 41 o 42, fins i tot a les zones més càlides de Ponent i a prop de la costa, 34 o 33, 36 poden haver-hi, poden subitejar amb una jornada especialment calorosa la de demà. A partir de dimarts, dimecres, aquests llindars doncs anien reduint-se, el nombre de llindars superats, i encara podrien haver alguns, però sembla que a partir dimecres, tot i que no vagi gaire per sota, sembla que ja la calor podria no ser tan forta, o en tot cas notarem un descens de les temperatures a l'acabar la setmana o la primera setmana de juliol.
Gràcies, Jofre, bona tarda.
Bona tarda.
Més notícies amb la Maria Guixà.
El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, qualifica d'històrica la reunió que ha començat avui a Suïssa amb l'Iran. La cita està padrinada pels primers ministres del Pakistan i de Qatar, que fan de mediadors, i Vance ha admès que el nou cicle de negociacions que comença avui no resoldrà, però, tots els desacords, però sí que ha assegurat que avui ja hi ha hagut avenços.
L'obertura de l'estret d'Hormuz, la fi del programa nuclear iranià, totes aquestes coses ja s'han aconseguit. La pregunta que tenim ara és què més podem aconseguir junts? Podem girar full, podem canviar les relacions a l'Orient Mitjà permanentment, o bé podem tornar a fer les coses a l'antiga, cosa que no és la nostra preferència.
Avui comença l'etapa de 60 dies de converses després de la firma del memoràndum d'entesa entre l'Iran i els Estats Units, que es va fer aquesta setmana de forma telemàtica, però arrenquen amb l'escull provocat ahir quan l'Iran va decidir tornar a atacar l'estret d'Hormuz per la violència al Líban. Avui ha sigut el primer dia sense bombardejos des de l'entrada en vigor de l'alto el foc, però Israel ha deixat clar que no es vol retirar de la zona de seguretat que ocupa el sud del Líban.
A França, l'onada de calor rècord continua causant estralls. El ministre d'Educació francès ha anunciat que 845 escoles no obriran demà i que a prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar les hores de més calor, ja que el curs escolar a França, recordem, s'acaba a començaments de juliol, més tard que aquí. Segons les autoritats, l'actual onada de calor, amb temperatures de més de 40 graus, recorda la del 2003, quan va causar allà uns 15.000 morts.
Aquest migdia s'ha fet un multitudinari minut de silenci en memòria dels tres menors d'entre 12 i 13 anys morts a la platja de la Rabassada de Tarragona. De matinada mort el tercer dels nois que encara estava ingressat en estat crític a l'hospital. Tarragona, Ariadna Escoda.
En l'acte, encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, també han participat familiars dels joves, visiblement colpits pel succés. Sota el sol de les 12 del migdia, de davant el Palau Municipal, s'ha fet l'homenatge en presència de nombrosos companys adolescents i famílies. Les víctimes són tres menors d'edat, d'entre 12 i 13 anys, que es banyaven a la zona de roques del Morrot aquest divendres. L'espai on es trobaven quedava fora de l'abast visual dels socorristes. Un dels menors va morir al mateix lloc dels fets, mentre que els altres dos van perdre la vida a l'Hospital Joan Joan XXIII després de ser rescatats en estat crític. Arran d'aquest succés, el sistema d'emergències mèdiques va assistir psicològicament 52 persones, tant familiars com persones de l'entorn del Club de la Floresta, entitat esportiva vinculada amb els nois. La ciutat està de dol fins dilluns, amb banderes que unegen a mig pal i els actes institucionals suspesos.
Els esports, Marc Andrés, bona tarda.
Bona tarda. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Mentrestant, Paula Blasi ha guanyat la Volta Ciclista a Catalunya femenina. D'altra banda, aquesta tarda tindrem acció, més acció al Mundial, amb el partit entre la selecció espanyola i la selecció de l'Aràbia Saudita, també el de Bèlgica i l'Iran, això a les 9 del vespre, i a 9:15, el quart partit a les comes de la final de l'Hockey Lliga, Igualada-Liceo. Tot això i molt més, ara en directe al Tot Gira.
Fins aquí les notícies.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Jo ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre. La veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
Aquest diumenge l'escriptora i periodista Eva Piqué.
Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no?
El divan, el valor de la conversa.
Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que de fet era un partit en el qual no votava?
Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fer res.
Aquest diumenge a les 9 del vespre. CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al Temple Esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira.
A la campió de la Copa més antipàtica.
És la 18ª.
Max Verstappen acaba de guanyar.
Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
Campió, 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 campió.
A Espanya l'únic que els interessa avui és si Luis de la Fuente farà jugar o no Lamine Yamal. Admeten que és el millor de l'equip i que el fet que jugui o no pot marcar el futur de la selecció espanyola en aquest Mundial. Ara ja no hi ha debat de per què n'hi ha 8 del Barça i cap del Madrid, de si Cucurella ja l'han de computar o no com a madridista. El tema d'estat és la recuperació de Lamine Yamal. El nano de 18 anys del barri de Rocafonda centra avui totes les mirades, perquè en el fons tothom sap que és el bo, el millor.
Tot gira amb David Clopé.
Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 9 del vespre, Tot Gira avui amb el Mundial. Seguirem l'Espanya-Aràbia Saudita, amb l'equip espanyol contra les cordes, també amb espai d'anàlisi de bàsquet, després de la derrota clara del Barça ahir a València, la final empatada a 1. I amb motos, quina victòria tan bèstia de fa només uns minuts de Marc Márquez, del Tro de Cervera, que fa 3 setmanes estava a 102 punts del líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ara a només 40 punts del líder. Espectacular el Tro i espectacular la Paula Blasi, a qui sentirem. Avui ha guanyat la Volta Femenina a Barcelona. Però també serem al partit de l'Igualada contra el Liceo a les Comes a la final de l'Hockey Lliga. Tarda de Mundial, tarda de ràdio i d'esports. Benvinguts al Tot Gira.
Tot Gira 2307.
Els 11 titulars.
Vistaire, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els 11 titulars d'aquest diumenge 21 de juny del 2026, victòria de Marc Márquez del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP.
Primera posició en una cursa brutal amb aquesta victòria per davant d'Ayogura. Alerta perquè la classificació al tro és a 40 punts de Bezzecchi i quan fa tot just 3 grans premis era 102 amb operació inclosa pel mig.
En ciclisme, victòria avui de Paula Blasi a la Volta a Catalunya.
Després de l'última etapa en final a Barcelona que s'ha acabat amb victòria de la neerlandesa Marianne Vos.
La victòria de Blasi es complementa avui amb una altra excel·lent actuació catalana.
Amb la cinquena posició final de la catalana Mireia Benito.
El Mundial de Futbol a Espanya avui se la juga.
A partir de les 6, Espanya, Aràbia Saudita.
El Mundial avui es juguen més partits.
A partir de les 9, Bèlgica i Iran, el mateix grup que el d'Espanya i Aràbia. A les 12, Uruguai Cap Verd. I de matinada, si et vols quedar, Nova Zelanda Egipte a les 3.
No crec que ho faci. El blaugrana Lamine Yamal diu en una entrevista al País que amb el pas del temps acabarà canviant de posició al camp.
I alerta perquè diu que es veu jugant de fals nou en un futur.
A Badalona es queden sense l'ascens a la segona federació.
Tot i que ha guanyat el Compostela per 2-0, a l'anada el conjunt català havia caigut per 3-0.
Màlaga es lleva amb la ressaca de l'ascens a primera divisió.
I amb gran celebració prevista per demà, després de deixar fora la final de l'ascens a la primera divisió, l'Almeria de Rubí.
El Barça de bàsquet centrat ja en el tercer partit de la final contra el València.
També serà demà, a les 8 del vespre, a Palau Blaugrana, amb 1-1 a l'eliminatòria.
L'Igualada busca avui seguir amb vida a la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins.
Aquest vespre, quarts de nou, Igualada Liceu de la Corunya, quart partit de la final, amb avantatge dels gallecs per 2-1.
En trial, Berta Bellán ha repetit victòria a Camerino, Itàlia, i augmenta el seu avantatge a la general.
Sobre la italiana Sofia Rabino, ara li treu 23 punts.
Sergi Cans, bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Titular a xarxes.
El Vall dels Reis dels Països Baixos per l'empat històric de Curaçao al Mundial. Curaçao, que forma part del Regne dels Països Baixos, va empatar contra l'Equador i el rei Guillem Alexandre va entrar al vestidor per ballar amb els jugadors de Curaçao. Entreu a les xarxes i busqueu el vídeo, no té pèrdua.
Som a Twitter, Facebook i Instagram, @totgira. Correu gira@catradio.cat.
Això és el Tot Gira.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Des del 2004.
Sí, collons que sí!
Amb David Clopés.
Home, és molt bo per mi, eh?
Tro, i més tro, i més tro. Orgasme sideral. Orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del Tor de Cervera.
Tot gira amb el Marçal Turó, el Joan Arroyo, el control tècnic i musical, la Nadia Roig a la producció i el Víctor Rodríguez del control central. Ja ho heu sentit, orgasme sideral de Marc Márquez avui a la cursa llarga de la República Txeca. Un tros de cursa, ho hem narrat en directe, s'ha tornat boig el Damià Aguilar a Univers MotoGP i no n'hi ha per menys perquè fa ben poc sortia de quiròfan i avui ja és a 40 punts del líder del Mundial, Marco Bezzecchi, operació remuntada Marc Márquez. Márquez, atenció, quart a la general, quart a la general, a només 40 punts de Marco Bezzecchi. Això fa que a xarxes bulli ara mateix el nom, sí, de Marc Márquez.
En dues imatges, la primera, la de Marc Márquez en la graderia de la seva afició amb les banderes del 93 per celebrar aquesta victòria a la República Txeca, i la segona imatge, de fet, el segon àudio, o el primer àudio, és aquesta narració del Damià Aguilar. Entreu al nostre perfil de X, @totgira, o al nostre Instagram, aquest homenatge al Damià Aguilar, a l'enyorat Pere Tàpies, amb aquest orgasme sideral després de la victòria del Tro de Cervera al circuit de Breno.
I ho recuperem, en tota la narració del Damià que avui s'ha lluït. De seguida, reaccions també, sentirem Marc Márquez i tot el que ha donat de si la cursa al circuit de Breno. I avui tot gira amb molt Mundial de Futbol. A les 6, Espanya-Aràbia Saudita, segona jornada del grup H a Atlanta, un grup on els quatre equips, Espanya, Aràbia, l'Uruguai i Cap Verd, tenen un punt. Partit que seguirem amb el Francesc Ripoll, el Ricard Torquemada, la Mireia Vera, la Sònia Gelmà des d'Atlanta, i compte, que avui també hem convidat els personatges dels minuts Escombraria, que ens ajudaran a seguir aquest Espanya-Aràbia Saudita. Aquest partit, amb Lamine, en principi suplent. Ahir Luis de la Fuente, en roda de premsa, ens deia això.
Pues os digo que es fantástico estar en un momento muy bueno. Lo de los minutos, creedme, que es una referencia. Esté 55, 58, 63, eso son, dependerá del partido. Puede haber partidos con mucho ritmo y mucha exigencia y a los 25 minutos estás fundido. Y otros que juegas más tranquilo, que no hay tanta intensidad, tanta presión, y te da para jugar 80.
A la Min, per cert, també el sentirem, perquè avui el diari El País publica una àmplia entrevista amb ell, on diu coses molt interessants de la seva manera de viure el futbol. Després l'escoltarem amb el Roger Busa, que ha estat disseccionant aquesta entrevista amb els companys del diari El País. Sergi, hem obert també aquesta a les xarxes i avui, que tothom a Espanya està pendent de Lamine Yamal, us demanem la vostra opinió.
Sí, opinió sobre aquesta entrevista al País, on Lamine Yamal diu que es veu jugant pel centre, pel mig, en un futur. Doncs obrim aquest meló, us preguntem al nostre perfil de x@totgira, on ha de jugar Lamine Yamal, amb el Barça també, lògicament. Ha de jugar d'extrem dret, on està jugant ara mateix. Ha de jugar de fals nou, ha de jugar de mitja punta, tres opcions. I ara mateix l'audiència del Tot Gira és bastant conservadora. Diu que Lamine Yamal ja està bé on està i amb el 80% creu l'audiència del Tot Gira que Lamine Yamal ha de jugar a l'extrem dret.
Avui Espanya-Aràbia al Tot Gira, a les 6, però també tota l'actualitat de la jornada del Mundial. Un Bèlgica-Iran del grup G a les 9 de la nit a Inglewood, a Califòrnia. Uruguai-Cap Verd, el grup H, el grup d'Espanya a la mitjanit a Miami i per tancar la jornada a les 3 de la matinada hora catalana a Vancouver, al Canadà, Nova Zelanda-Egipte, partit del grup G. En parlarem més tard. Ara, Esport en directe. I a aquesta hora estem molt pendents del ciclisme. Xevi Soler, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Perquè ahir ens explicaves que Tadej Pogacar guanyava la crono individual per 30 centèsimes, van ser, per poquíssim, en una lluita freca-freca amb Van Der Poel. I avui s'havia de notar, en principi, incomoditat aquesta volta a Suïssa en la seva última etapa. Serà així, no?
Això sí, en una etapa que és un autèntic tros d'etapa. És una... A part de ser l'etapa reina, gairebé 5.000 metres de desnivell positiu, d'aquelles etapes que el perfil sembla les dents d'un vampir, i on ara estan pujant al penúltim port, que és el Col de la Croix, amb un grup d'escapats on no hi ha homes importants de la general, sí que hi ha corredors que són molt destacats, com per exemple Afonso Eulàlio, que ens va agradar tant a la Giro d'Itàlia, Nairo Quintana o Lenny Martínez, tenen 2 minuts i mig sobre un gran grup amb els UAE, amb els companys d'equip de Tadej Pogacar, ja intentant reduir l'avantatge perquè volen que Pogacar guanyi la seva tercera etapa, marxi amb la general, una etapa més, i amb tot a favor, o tot de cara, o tot de cara pel favoritisme del Tour de França.
Per cert, ja que parlem de ciclisme, avui hem tingut també, més tard en parlarem, de la Volta a Catalunya, la Volta femenina que ha guanyat Paula Blas, sí, i victòria d'etapa avui de Marian Bosch, en parlarem després amb l'Isaac Vilalta, però hem tingut també clàssica Morabanc a Andorra.
També amb un perfil ben complicat per les muntanyes andorranes, amb bona participació i amb victòria d'un corredor que els hi dona molt de prestigi, com és Tom Pidcock, un corredor que també serà al pròxim Tour de França. Ha guanyat un sprint final amb Carlos Verona, el corredor madrileny establert, però Andorra, en tercera posició, 7+, per tant, bona participació.
Molt bé. A banda d'això, tennis. Tenim dues finals sobre herba en marxa, la final de Halle, a Alemanya, i també la final de Queens, Anglaterra.
Mira, Halle, la juguen dos nord-americans, Tiafoe contra Fritz. El partit es troba al primer set, acaba de guanyar-lo Tiafoe per 6-4. Per tant, el primer set pel nord-americà contra el seu compatriota. I a Queens, a Londres, a l'avançada del que serà, evidentment, Wimbledon d'aquí uns dies, estan jugant també a la final un altre nord-americà, en aquest cas Paul, contra Cerúndolo, que és aquell tenista argentí que va eliminar en aquell partit etern Jannik Sinner del torneig de Roland Garros, quan a Sinner li va agafar aquell cop de calor. Doncs Cerúndolo, que ara està perdent el primer set per 7-6 i 3-2 al segon. És aquesta final que, com dic, és l'avançada del torneig que s'ha de jugar a Wimbledon d'aquí uns dies.
Wimbledon, si no recordo malament, comença dilluns 29 de juny.
De la setmana que ve, no l'altra. Sí, sí.
I després ja, després de Wimbledon, tindrem US Open. Molt bé, passen 18 minuts de les 4 de la tarda i mira, me'n vaig fins als Estats Units, fins a Atlanta, perquè tenim ja 11 titular de Luis de la Fuente pel partit que jugarà a Espanya a partir de les 6 contra l'Aràbia Saudita. Sònia Jalmà, què tal, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb alguns doncs, canvis, no? 4 canvis, em sembla, sí, respecte al partit de Cap Verd.
Es 4 canvis i sobretot es confirma la titularitat de Lamine Yamal, com era previsible sentint aquests dies el seleccionador espanyol. Veurem si està per 60 minuts, com diu, o com s'espera, si en són alguns més en funció del ritme del partit, segons apuntava ahir el mateix Luis de la Fuente. I més enllà de Lamine Yamal, també entren a l'11 titular Àlex Baena, Olmo i Pedro Porro. Per tant, efectivament, quatre canvis. L'11 de la selecció espanyola per jugar contra l'Aràbia Saudita d'aquí un parell d'hores mal comptades, ara ja 1 hora 40 minuts. Unai Simón a la porteria, Pedro Porro al lateral dret, Cubarsí i Laporte com a centrals, Cucurella al lateral esquerre, mig del camp per Rodri, Pedri i Olmo, i al davant Lamine Yamal, Oyarzabal i Àlex Baena. Surten de l'11, per tant, Marcos Llorente, Fabián, Ferran i
Gavi,
que era la sorpresa del primer partit i que de moment avui queda a la banqueta. Ja anunciava ahir alguns canvis de la Fuente i s'han confirmat.
Doncs bé, en titular Lamine Yamal, del Barça en aquest 11 titular tindrem a Cubarsí, tindrem a Pedri, tindrem a Olmo, que entra a l'11, i tindrem a Lamine. Són els del Barça,
sí,
que tindrem,
quatre,
a banda del català Cucurella.
Per tant, Pedro... es mantenen quatre blagranes eren l'altre dia, quatre blagranes són el
això
segon
mateix,
partit.
Això mateix. I Pedro Porro, l'ex del Girona, que és titular, li pren aquesta posició de lateral dret a Llorente, que va ser un dels jugadors criticats en el primer partit contra Cap Verd. Lamine titular, s'han acabat les especulacions i espero que a Madrid tothom respiri una mica més, perquè déu-n'hi-do com han insistit aquests dies amb la titularitat de Lamine Yamal. Tenen clar qui és el bo. Sònia, a partir d'ara ja, línies obertes, qualsevol cosa, ens demanes pas i ja a partir de les 6 seguim aquest Espanya-Aràbia Saudita.
Molt bé, fins ara.
Fins ara. Motos.
En mode recuperació, en mode remuntada, en mode tro de Cervera, ziga-zagada pujada, fet un tercer sector per treure's el barret, per treure's el barret. La semirecta i arriba al final, última ziga-zaga, Esteve, tro, 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 i més tro, i més tro, orgasme sideral, orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del tro de Cervera.
Quina victòria més bèstia avui de Marc Márquez. Fa només un mes i 11 dies, el 10 de maig passat, superava a Madrid. Doble intervenció pel trencament d'un dit del peu dret dies abans a Alemans, i aprofitant la intervenció també neteja de l'espatlla dreta on tenia dolor per una lesió anterior. D'això en fa un mes i 11 dies. Torna a Mugello a finals de maig i surt d'aquell gran premi a 102 punts, 102 del líder del Mundial, Marco Bezzecchi. A Hongria, fa 15 dies, fa el ple. Victòria a la cursa sprint i a la cursa llarga. I aquest cap de setmana, a la República Txeca, a Brno, ahir tercer a l'esprint i avui guanyador de la cursa llarga. Ara ja és a només 40 punts del líder Bezzecchi, que, tot sigui dit, avui no ha competit per una sanció per aquella plantofada que li va clavar en un comissari ahir després de la cursa sprint. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Amb raó t'has tornat boig, narrant la victòria del Marc. Això ha estat un orgasme sideral, emulant l'enyorat Pere Tàpies,
Sí, ens ha de fer vergonya dir que Marc Márquez encara té la capacitat de sorprendre'ns. Avui ha guanyat per experiència i per ADN. Ha fet els moviments que calia en el moment que calia.
No hem d'oblidar que ell, ahir, va dir que estava com a molt per top 5,
Bé, al final és el seu escut mediàtic. Ara ja sabem que juga amb nosaltres, però és lògic protegir-se d'aquesta manera.
I ja està bé que sigui prudent, però segur que en el seu cap hi tenia que havia d'aprofitar l'oportunitat, perquè avui, insistim, Bezzecchi no hi era, estava sancionat i el líder del Mundial, per tant, no podia sumar punts. Expliquem la cursa, Damià, per aquells que se l'hagin perdut, que ja ho sabeu, podeu recuperar totes les transmissions que fem a Univers MotoGP, a l'exclusiu digital, a catradio.cat/MotoGP, catradio.cat/MotoGP, i allà veureu doncs, com hem vibrat amb la cursa avui del Marc.
Bé, ell sortia quart, s'ha arribat a posar segon darrere d'Ogura, Bagnaia es posa primer de seguida i Marc Márquez al darrere, amb el japonès tercer. La cursa ha estat molt llarga però intensa. Sumem tres curses llargues en què no podem ni respirar. Hem arribat a l'Equador i Marc Márquez es mostra més actiu. Segurament percep que Bagnaia té algun dèficit de ritme i quan falten 7 voltes fa volta ràpida i quan en falten 6 es posa primer. Allà interposa un pilot entre ell i l'home que identifica com el seu màxim rival, el japonès Ayogura. El japonès passa de ser segon, però no té prou ritme per atacar al final a Marc Márquez. El tro repeteix la victòria de l'any passat, per a ell molt important, perquè no està al 100% físicament. De la banda dreta evidencia una certa, entre cometes, debilitat, i per això li agrada aquesta victòria. Una victòria de grapa i paciència.
Bueno, más que arriesgar, ya desde los entrenos ayer el ritmo era bueno. Estábamos
tenemos ahí los cuatro pilotos que hemos quedado delante, primero, segundo, tercero, cuarto. Creo que a nivel de ritmo en entrenos el orden no era ese, pero hemos sacado una muy buena primera vuelta. Hemos sacado esa garra un poquito también para pasar a Ogura, que aquí era muy difícil. Y luego hemos tenido la paciencia para esperar atacar a Pecco, cosa que bueno, no sabía si esperar, ¿no? Pero confiado en que llegaría. Se me han hecho seis vueltas muy largas al final.
Declaracions a Dazón. Ha acabat fos, evidentment, però la resta també. Han competit a ple sol, a més de 30 graus i prop de 50 en pista, i és el que toca en aquesta època de l'any a Centre Europa.
És molt important avui, Damià, repassar no només el que ha donat de ser la cursa, sinó també com queda la classificació del Mundial, perquè ha aprofitat l'oportunitat que li brindava en Safata, el líder del Mundial, amb aquella sanció absurda però merescuda, després d'agredir un comissari, i per tant doncs, no tenir l'oportunitat de sumar cap punt avui.
Bé, de fet, és la tercera cursa que Bezzecchi no ha puntuat. Estem parlant de dues de Gran Premi i d'una d'esprint per diverses circumstàncies, evidentment. Ha guanyat Marc Márquez sobre Ogura i Pecco Bagnaia. Aquest és el podi definitiu. Quarta posició per Dijan Antonio. Cinquena per Joan Mir. Sisena per Fermín Aldeguer. Al darrere, Raúl Fernández, Marini, Jorge Martín Nové i Bastianini completen els 10 primers. Ha puntuat Maverick Viñales amb una quinzena posició. Pocs punts, poquet punt. Caiguda d'Àlex Rins i Bezzecchi, que no es belluga dels seus 180 punts. Martín s'acosta a 8, Dijan Antonio a 23, Marc Márquez és quart a 40, Ogura a 46, Acosta a 48 i Pecco Bagnaia a 53.
Fixa't, és molt ajustat, Els 7 primers separats per 53 punts, això és res.
Amb 481 punts encara en
moltíssim.
Joc.
El Marc dius a 40 del líder Bezzecchi i del segon, Jorge Martín, que avui tampoc ha tingut el dia, a 32.
A 32. Això que explicaves a l'entrada, no? Ell arriba a 102 punts, o sigui, ell surt de Mugello a 102 punts de Bezzecchi, estem parlant de la setena cursa, el diumenge de República Txeca, és a dir, novena cita, és a 40, és a dir, retalla 62 punts en 4 curses, en 2 caps de setmana, en 2 de Gran Premi i 2 de sprint entre Hongria i República Txeca.
Brutal.
En l'entrevista que li han fet a Dazón, atenció, ell diu que l'objectiu no canvia, que és treure'n al màxim amb les seves condicions físiques, però no es descarta pel Mundial.
Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normal.
Pròxima cita, la setmana que ve, al circuit d'Assen, als Països Baixos, on sobre el paper hauria de patir més que aquest cap de setmana, però evidentment no es pot descartar res, però hem de recordar que l'any passat, en condicions físiques plenes, va sumar els 37 punts.
Sí, abans de les vacances, aquella aturada d'un mes, al Marc li queda Assen la setmana que ve, després tindrem una setmana neta, Sachsenring, Alemanya, que és un circuit que sempre li ha estat molt propici.
No, ell allà no et mentirà.
Allà anirà a fer el ple, els 37 punts. I aleshores sí que tindrem aquest mes, diguem-ne, de descans abans de Silverstone.
Fins que tornem a l'agost a Silverstone.
Clar, doncs veurem si quan surti de Silverstone, perdó, quan surti de Sachsenring, abans d'aquesta aturada d'un mes, el Marc és capaç d'estar ja a tocar, fregant, la primera plaça del Mundial de MotoGP. Molt bé, Damià, si hi ha més reaccions, qualsevol cosa que hi hagi, qualsevol novetat, òbviament, línies obertes aquí al Tot Gira, d'acord?
Molt bé.
Vinga, fins ara. 3 minuts i 2 quarts de 5. Fem una petita pausa i de seguida, quan tornem, amb l'Isaac Vilalta us expliquem el que ha donat de si la volta femenina, la volta a Catalunya. Ha guanyat Paula Blasi. Quin tros de corretora que tenim a Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
Palpicant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis. Operat d'urgència.
Ostres.
Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
I ara què?
L'Àlex.
Voleu jugar a bitllet?
I la Clover.
Ho retiro tot.
Són espies de veritat.
Un, dos, tres, noies, feu dia que guanyareu.
Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
La violència del narcotràfic és cada cop més evident. A Europa i també aquí.
4 persones, 2 vehicles, armes de guerra, granades, pistoles... Si encara estan els impactes de bala, van buidar carregador.
Darrere les armes, organitzacions que no hi entenen de fronteres.
Fugen del seu país i venen a refugiar-se a Catalunya.
I un negoci d'una dimensió difícil d'imaginar.
Estamos hablando de años muy duros en el puerto de Barcelona, de más de 20 toneladas de cocaína por año.
El que està en joc no es compta en diners.
Perquè no canvia l'economia, canvia la democràcia.
30 minuts, la narcoamenaça. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Escolta, saps què ha fet la Pilar?
Què?
Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
Sense pagar?
Què? Ara no, el començarà a pagar després.
Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
Citroën.
Finançant amb Estelantis Financial Services. Consulta citroen.es.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
Sí,
I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
És veritat que la cara però estava rara.
Era Shakira o no era Shakira?
Jo estic segura que sí.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Tot gira.
Des del 2004, la força dels 20 anys.
Amb David Clopés.
Recordeu que tenim ja 11 confirmat de la selecció espanyola per jugar a les 6 contra Aràbia Saudita a Atlanta, segon partit del Mundial, i que Lamine Yamal és titular. Ha fet De La Fuente 4 canvis respecte al primer partit contra Cap Verd. Porro entra per Llorente al lateral dret, Olmo al mig del camp per Fabián, Lamine substitueix a Ferran a la davantera, la posició d'extrem dret, i Baena és qui entra per Gavi, que va ser titular, va ser la sorpresa a la punta esquerra al primer partit del Mundial de la selecció espanyola. I ja ho sabeu, avui s'ha acabat la volta femenina i ha guanyat la millor ciclista del moment, Paula Blasi, la ciclista de 23 anys d'Esplugues de Llobregat, que ja té una altra victòria al sac. Isaac Vilalta, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui última etapa entre Mataró i Barcelona, 111 quilòmetres, en final a l'Avinguda Maria Cristina, al peu de la muntanya de Montjuïc. Ha guanyat l'etapa una il·lustre, Marian Bos, i ha guanyat la volta. Ahir ja ho vam avançar, perquè amb el temps que havia guanyat a la Molina ho tenia a tocar. Podríem dir que una altra il·lustre, no? Ja la podem qualificar d'aquesta manera, la ciclista Paula Blasi.
Sí, sí. De fet, jo aniria concretant, Mira, Marian Bos, més que il·lustre, podem dir-li directament la millor de la història.
Llegenda.
I sí, exacte, i Paula Blasi haurem d'esperar una miqueta, però probablement estem parlant ja d'una de les millors del món. I ho podem dir amb total rotunditat, eh? Top 5, top 7 mundial. És possible que ja estigui aquí la Paula al seu nivell. Veurem el Tour de França per on s'acaba de situar. Però si anant per parts, el que deies, guanyar l'etapa Marianne Vos, que ja havia guanyat aquí a la Volta. Ara t'explicaré una història d'ella molt bona. Segon ha estat Ferkove, la seva companya d'equip. És a dir, s'han intercanviat les posicions de la primera etapa d'aquesta Volta. I avui Marianne Vos, amb total solemnitat, poderosa, veloç, en aquest últim sprint a l'avinguda Maria Cristina, que està la més ràpida. Per darrere, amb tranquil·litat, arribava la Paula Blasi certificant la seva primera posició a la general. De Marianne Vos, jo et deia, és la millor de tota la història. A veure, això és opinable, però jo crec que no. En aquest cas hi ha poca discussió. Saps per què tothom hi ha tanta unanimitat en qualificar-la tan amunt, no només pel que ha guanyat, sinó pel que ha fet en tantes disciplines, pista, ciclocross, carretera, també per la seva manera d'actuar, per la seva manera de ser. Tothom destaca la seva elegància, educació, la seva tècnica, la seva manera d'actuar a la carretera. Marianne Vos fa unes setmanes a la Vuelta va caure a la primera etapa, es va fer mal, es va trencar la clavícula, la segona etapa ja no va prendre la sortida, i just després de no continuar la Vuelta, saps què va fer? I això, David, crec que és una història que no ha transcendit, és a dir, que l'estem explicant. Ella va escriure a la Volta a Catalunya. Ho va fer amb un missatge privat a través d'Instagram. Des del seu compte d'Instagram va escriure a l'Instagram de la Volta a Catalunya i els va demanar si per favor, li podien facilitar els tracks o la ruta de les etapes, perquè volia venir a disputar la Volta. Ostres. Això la millor de la història.
Sí, sí. Que ella, de fet, va guanyar el 2024, quan era ciclista del Bisma, i és això que tenen aquests ciclistes especials, no?, que sempre volen guanyar i que es prenen seriosament tot el que fan, que és el que expliquem, per exemple, ara, actualment, de Tadej Pogacar, que allà on va, com ara a la Volta a Suïssa, que avui la guanyarà, doncs allà on va vol guanyar. I això és el que els fa especials.
Sí, i de Marianne Vos sobretot aquesta elegància, perquè dius, home, la Volta a Catalunya no és una prova de primera ni segona categoria, ha tingut molt bona participació, podem dir, és que clar, a l'organització li ha sortit rodó. Marianne Vos guanya l'última etapa, Paula Blasi la general. Sí, però darrere hi ha una feinada de por, i una prova ben organitzada fa que Marianne Vos demani ella per venir a participar.
Okay. Em vas prometre, per cert, que avui miraries de conversar una estoneta amb la Paula Blasi, que a mi m'encanta sentir-la, per aquesta espontaneïtat, aquesta manera tan oberta de ser i d'explicar allò que fa, que ho fa molt fàcil, que sembla molt fàcil, però és molt difícil, també. Inscrivim el seu nom a la Volta, Volta que, per exemple, l'any passat va guanyar Demi Vollering, una de les grans, que va guanyar el 2024 a la Marianne Vos, i que ara guanya Paula Blasi. Com te l'has trobat al final de l'etapa d'avui a Barcelona?
Contenta, acalorada, t'havia promès que parlaríem amb ella, així ha estat, però també et diré que no ha estat tan senzill, perquè la Paula comença a aixecar passions, a les sortides és la més aclamada, hi ha molta més gent que els altres anys que es volen fer fotografies amb ella, ella saluda a tothom, a més té això, que saluda a tothom, s'atura sempre, se l'han d'endur, els del seu equip, i al final de la Volta també hi havia molts mitjans esperant-la, però ella havia donat la paraula, ens l'havia donat i per tant ens ha atès amb total tranquil·litat.
Cada dia és més gran i cada dia, com això passa amb tots els esportistes que despunten, és més difícil tenir una estona tranquil·la amb ella. Però l'ha tingut avui l'Isaac Vilalta, conversa de l'Isaac amb la Paula Blasi.
Paula, felicitats.
Moltes gràcies.
Ja tens la prova de casa, una prova que més, tant sí com no ho volies disputar, com et sents?
Doncs molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir en algun moment allà en carrera quan s'estava disputant l'etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
Ah, parlaves de l'etapa d'ahir, estàs patentant una manera de guanyar, anant tan de lluny, en solitari, això ens hi hem d'acostumar o què?
Hosti, no sé, es fa dur això d'anar-te'n perquè els quilòmetres passen lents després quan estàs allà davant, però sí, al final sempre m'agrada, és més fàcil assegurar una victòria quan arriba sola que, per exemple, allà amb Celia Gerí, jo sé que ja és molt, molt explosiva i no me la vull jugar, llavors vaig intentar donar-ho tot pujant i al final crec que és una de les meves fortaleses, llavors, bueno, si ho puc mantenir així, al final realment no costa tant arribar sola perquè no t'has de barallar l'esprint, costa abans, però bueno, ja veurem, quan hi hagi rivals més fortes potser costarà més.
Estàs assimilant el guanyar tant, o guanyar sempre gairebé?
Bueno, sempre fa alegria. Crec que no és algo que puguis normalitzar. Ahir m'ho vaig prendre com si fos pràcticament la meva primera victòria, perquè ja et dic, va ser molt patida i molt lluitada. Llavors, cada victòria és un món, cada curs és un món, i jo crec que mai em cansaré de guanyar.
Ara et veig amb les dues sabates blanques, però no sé, has corregut amb una de cada, eh? No sé si això ho estem normalitzant, també, o com... Ja et tapes la cara, com ha anat, això?
És que... Va ser un problema mecànic.
Sí, ahir sí, però avui, no. Des de la sortida?
Avui anava a sortir amb una vermella i una blanca, però és que ho he vist i anava amb el maillot groc, llavors era un tuticolor molt massa exagerat i, vale, avui anava a fer-ho bé, totes les sabates blanques, però bueno, em va donar sort, i potser ho torno a fer.
Escolta, ara que venen campionats d'Espanya, després el Tour, fins on somies?
Ara mateix, somio, fins on em posi a la carretera, no? Crec que aquest any he vist en carreres que els límits a vegades els posem nosaltres, llavors vaig sense pressió, a part del que em poso jo, però sobretot amb expectatives de, jo crec que poder donar el meu 100%. Jo sempre dic en carrera, si he pogut donar el meu 100% i m'ha guanyat perquè algú està més forta, xapó per l'altra noia, no? Però això, jo crec que si puc arribar amb la meva millor versió i puc moure els meus números i allà puc estar lluitant, amb això jo estaré contenta.
Moltes felicitats.
Merci, Isaac.
La Paula Blasi amb l'Isaac Vilalta. Refresquem el palmarès del que ha aconseguit en aquest 2026, que no és poc.
No, va guanyar l'Amstel, allà va ser on tothom ens vam posar les mans al cap, va guanyar la Vuelta amb aquella última etapa a l'Angliru, va guanyar la Durango, una històrica del calendari, va guanyar el Tour dels Pirineus ara fa una setmana i ara s'acaba d'emportar el Tour dels Pirineus amb l'etapa del Tourmalet, i ara s'acaba d'emportar aquesta volta.
I calendari a partir d'ara?
Mira, el calendari, dues cites, campionats d'Espanya, ara ja aquesta setmana que ve, en què la veurem en la categoria absoluta, ja no serà referent a la sub-23, i després el Tour de França, que encara no ho ha fet oficial al seu equip, és a dir, oficialment la Paula encara no està escrit que vagi al Tour, però ja vam avançar aquí a Catalunya Ràdio ara fa uns dies.
Molt bé. Escolta, tinc connectada una ciclista que ha disputat aquesta volta, que de Tours de França n'ha disputat 6. Que això no ho pot dir qualsevol, eh? Tot una llegenda, Isaac, presenta-me-la tu, del ciclisme català.
Sí, ella sap l'admiració que li tinc, perquè ara parlem molt de la Paula i de la Mireia, que ha fet cinquena en aquesta volta, però quan no es parlava tant del ciclisme en el calendari femení, hi havia la Marta Vilajosana, hi havia l'Anna Ramírez, que feien de les seves, anant-se'n a Itàlia a competir, obrint camí, i l'Anna, que la més veterana d'aquesta volta, amb 45 anys, però que té un palmarès i una de quilòmetres a les seves cames, amb 6 Tours de França, amb 5 Giro d'Itàlia, és una... Jo crec que és una llegenda del ciclisme a casa nostra.
L'Anna Ramírez, connectada en directe al Tot Gira. Hola, Anna, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda. Ja estic a casa tranquil·la, ja reposada i menys acalorada, ja.
Li feia avui una reflexió a l'Isaac i deia, ostres, em costa molt trobar ja esportistes en actiu que competeixin, que siguin més o menys de la nostra edat, Isaac. I mira, l'Anna la tenim avui competint a la volta i sent important en aquesta selecció catalana. Com ha anat aquesta volta, Anna?
Sí, la veritat és que ens anem fent grans, anem complint anys, no? Però encara aquest any tenia una oportunitat de formar part de la selecció catalana, perquè, bé, moltes noies catalanes que podrien formar-ne part, justament elles competeixen amb el seu equip aquí a la volta. Llavors, bé, la seleccionadora, la Cristina Bru, em va dir que, bueno, que tenia un lloc per tornar-hi a competir aquest any. I la veritat és que m'ha fet molta il·lusió tornar-hi a ser, tornar a poder acabar una altra volta amb aquestes noies, amb aquestes grans corredores, no?, que hi ha ara, que... Bé, el ciclisme ha canviat moltíssim, ja ho heu vist.
No, ha canviat moltíssim. Ara tothom parla de la Paula Asi, que ara te'n demanaré l'opinió de la Paula, però tu precisament, que ara ho deies, no?, que estaves amb moltes corredores joves a l'equip, què ens puja? Què ens està venint al ciclisme català?
Doncs la veritat és que hi ha un grup de noies que encara estan a categories de juniors, cadets, que pugen amb moltíssima força. Les que tenim ara sub-23, alguna èlit, tampoc no és per deixar-les a part, perquè també són noies amb molta qualitat. Però per fer un equip més potent i més competitiu, crec que encara l'any que ve, de cara a l'any que ve o dos, tenim un equip i tenim cantera, no?, diguem-ne, a Catalunya, puja una generació molt bona, la veritat és que sí.
Tu ets de les pioneres amb la Marta Vilajosana, que no sé si us heu creuat avui, que la teníem d'analista a Esport 3, seguint aquesta volta, que més d'una vegada ella ho ha dit, més d'un cop, que és per tu, ets com una germana per ella,
Totalment, sí, sí, l'he vista, la cosa que estava molt enfeinada i no he volgut molestar-la. Amb la Marta parlem habitualment també per WhatsApp, per telèfon, mantenim el contacte, vull dir que no hi ha problema. I avui he decidit deixar-la més tranquil·la, entrevistar altres noies, no?, de la selecció també, més joves, que ho han fet més bé i que també tinguessin el seu moment de, doncs això, de sortir per xarxes, per sortir a la televisió. I sí, per mi també, per mi la Marta va ser la persona clau que em va portar fins on estic ara, bàsicament, perquè sense ella no hagués... No ella em va obrir el camí, diguem-ne, cap a Itàlia, no? Jo era molt jove, ella sí que era una bona corredora, era molt bona corredora, es van fixar en ella i ella també va parlar per mi, va dir que també tenia futur, i li van fer cas i allà vam anar totes dues cap a Itàlia a fer aventures de les nostres.
Home, d'aquests viatges a Itàlia podríeu escriure en un llibre, Anna, però... I ara preguntarem per la Paula també, però estava fent, repassant temporades, tu havies coincidit també amb Marianne Vos anys enrere. No sé què ens pots dir d'ella, sí, perquè sí. Si és realment tan sí, elegant, sí. Com diu tothom.
Sí, sí, sí. La veritat és que ella ha mantingut sempre una línia corrent. Sempre ha estat una persona això molt elegant dins i fora de la cursa. Es nota que sap anar-hi, es nota que té passió per al ciclisme, no? El cas és que, clar, com igual que ara, la Marianne Vos sempre ha estat a davant i jo, doncs, al meu nivell era més de gregària, no?, i d'estar en un altre lloc, no? Llavors, sí, la Marianne, inclús amb la Pauline Ferran Prevot també hem coincidit, amb la Cassia Niuadoma també. Queden poques, com dèieu abans, queden poques de la meva generació, però algunes queden, i la Marianne Vos, bueno, ha estat un plaer disfrutar amb ella avui, també, de la carrera.
D'aquesta nova generació sobresurt la Paula Blasi. No sé si preguntar-te on creus que arribarà, però què té d'especial, què la fa tan especial a la Paula?
Sí, la Paula és una noia que s'ha descobert amb un motor impressionant. A part té una passió i té unes ganes que també contagien a molta gent, no? I crec que és una noia que per caràcter i per qualitats físiques pot arribar, com molt bé deia ella, fins on la carretera la porti, però jo penso que arribarà molt, molt lluny. Jo penso que estem davant d'una estrella mundial i crec que podria ser, per fer una petita comparació, una nova Joan Somarriba, però dins el ciclisme modern, que és un ciclisme molt més competitiu, molt més disputat, on que totes les noies tenen molt de nivell, i això sí que té bastant de mèrit.
L'Anna pot parlar en propietat, no només per la veu de l'experiència, pels anys d'experiència de ser professional del ciclisme, sinó també perquè ha participat, compta, amb 6 Tours de França, amb les diverses denominacions que va tenir, 5 Giros d'Itàlia, que ha estat dues vegades campiona d'Espanya en ruta, el 2004 i el 2014, i que si d'alguna cosa en sap és de ciclisme i de tenir ull per les ciclistes que pugen. Jo ara et preguntaré, no ho sabem encara, no és oficial, si farà o no farà el Tour, però... Tu sí hi va, aquest Tour d'aquest any, la veus guanyant? La veus amb opcions candidata a guanyar el Tour de França?
Mira, sí, 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 totalment. Jo la veig, si més no el podi, si més no el podi. També dependrà una miqueta de la seva preparació i una mica com ho hagi portat tot, no? Diguem, ve de la volta i potser la preparació no ha estat la més ideal, no?, per guanyar, per plantejar-se un Tour, un objectiu tan concret com el Tour de França, però jo penso que la podem tenir al podi segur, sí, sí, 100%. Sí, sí.
Ramírez, contundent amb el seu pronòstic de la Paula. Ja ho veurem, ja veurem si la tenim finalment o no al Tour de França. Per cert, parlant de Tour, el 4 de juliol seràs per Barcelona, el Grand Départ del Tour masculí?
Crec que sí. Crec que estaré per Barcelona, però crec que estaré treballant.
Ah, treballant.
Sí, crec que, com bé sabeu, soc mossa d'esquadra, llavors és un gran esdeveniment, i allà, bé, ens agrada tot ser-hi d'una manera o d'una altra, i crec que sí que hi estaré.
Va, sí, concentrada amb la feina, però mirant de cua d'ull el que passa, no?, als carrers...
100%, 100%. Sempre, jo quan sento una bici que passa, sempre miro ja amb qui...
No et despistis, Anna, no et despistis.
No, home, no et despistarà. No crec que sigui de les de despistar-se mentre fa la feina. No. Per cert, ja que t'he preguntat si veus a la Paula guanyant el Tour de França, et demanaré si veus... Ja no et dic qui guanyarà, perquè tothom apostem per Tadej Pogacar, però si creus que Vingegaard o el francès Paul Sexas, que ara n'estem parlant moltíssim d'aquest jove francès, seran capaços de fer-li ombra a Pogacar?
Jo penso que no. Que si no té mala sort, perquè al final també és un factor molt important en els campions, no? Arriba un punt que comencen a perdre la sort, una mica li va passant al Contador, que estava a un gran nivell, però la sort no li acompanyava. També li ha passat en altres ciclistes, com li va passar en el Primo Roglic, que també va tenir uns moments ja que va començar a tenir mala sort i ja es veia una mica que ja no rendiria al mateix nivell, no? Però més per sort que per físic. Si no li passa una cosa així al Pogacar, jo penso que costarà molt que li facin ombra, tot i que s'estaran, disputaran, intentaran, suposo, fer-ho al màxim de bé, però també l'equip que té l'UAE és un equip molt potent.
L'Anna Ramírez, una de les grans pioneres del ciclisme català i que avui l'han tingut participant en aquesta Volta a Catalunya, bé, avui, ahir i abans d'ahir, en aquestes tres etapes amb la selecció catalana. Que tinguis molta sort i a disfrutar també del Tour, del Gran Depart a Barcelona, sigui treballant o sigui mirant de cua d'ull el que fan els ciclistes. Molta sort. Gràcies, Anna.
Gràcies per tot.
Que vagi molt bé. I Isaac, s'acosta al Gran Depart. Si et sembla, la setmana que ve, diumenge, podríem fer una mica de prèvia i vendre bé aquesta Gran Depart, que la tenim a tocar d'aquí 15 dies.
Em sembla fantàstic.
Una abraçada, Isaac. Digues.
Espera't, Isaac, que t'actualitzo el Tour de Suïssa, que segur que estàs pendent, perquè també Pogacar està al grup principal. Recordem, està a 2 minuts dels escapats. I ara deia l'Anna, a veure si Pol Sexas seria un dels rivals. Doncs els companys de Pol Sexas, tot i que no estiguin en aquest Tour de Suïssa, ara mateix tirant d'aquest grup perseguidor, no sé, treballant per aquí, o provant el que podran fer al Tour d'aquí unes setmanes.
Ah, això el masculí, que el femení crec que l'ha guanyat Reuser, eh?
Reuser, sí. Ha guanyat la general i l'etapa avui.
Molt bé. Isaac, gràcies, fins la setmana que ve.
Una abraçada.
Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio C. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
Petardos CM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs d'estalvi.
Compren fins al 21 de juny i vin-los a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
El melic del futbol, amb Jordi Meli.
Fins a les 5 de la tarda, futbol català amb el Jordi Meli. Què tal, Meli? Com vas?
Mira, vaig bé i avui m'agradaria fer una petita reflexió d'inici. Em permets o no?
Sí, tant.
Mira, hi ha un jugador de la base formativa de la Unió Esportiva Castellnou, en Luca, un entusiasta del món del futbol, que ha fet una sol·licitud per seguir jugant a la categoria sub-9 i no a la sub-12, com li tocaria per edat. Per què ha fet aquesta sol·licitud? Doncs degut a una malaltia minoritària que pateix, que afecta el seu creixement i no creix. És a dir, que tot i que passi de categoria, ell segueix sent un noi menut, no? I ell ha fet aquesta petició i el club per intentar seguir jugant.
I la federació... jugar una categoria adaptada al seu físic.
Exacte, i la Federació Catalana de Futbol s'ha mostrat poc sensible de moment en aquest cas, esperem que canviï, perquè és un cas únic i excepcional. Sempre estem a temps de reaccionar i a veure si en Luca doncs pot seguir jugant a futbol.
Bé, doncs des d'aquí ens afegim a la petició del Luca, que pateix aquesta malaltia minoritària, per tant aquí crec que hauria d'haver-hi sensibilitat per part de la federació. Avui, per cert, coneixerem, atenció, dia important, els 3 finalistes del concurs d'himnes d'aquesta temporada. Durant 15 dies els oients han estat votant entre els 9 finalistes.
Sí, sí, és una votació molt aferrissada.
Molts vots.
Sobretot entre els 5 primers classificats. Hi ha hagut un que s'ha despenjat.
De seguida ho descobrim. I abans no anem al tema del dia. Tinc aquí el Pau Masmartí. Hola, Pau.
Hola.
Que avui ha estat a Badalona, al municipal de Badalona, on teníem l'últim partit de la temporada del futbol català amb un equip català lluitant per pujar, en aquest cas, a la segona federació. Era el Badalona. Jugava la final tornada contra el Compostela. A l'anada havien perdut 3-0. Tocava una remuntada èpica per pujar a la segona federació i a punt han estat. Pau.
A punt. S'han quedat a les portes. Al Badalona sembla que li agraden les remuntades,
sí,
perquè ja la fase prèvia contra el Cornellà també van remuntar 3 gols i també en mitja part, allò a l'èpica. També el municipal de Badalona, en aquest cas, no s'ha pogut completar la remuntada.
Perquè el descans empataven a 0, semblava
zero,
això ja decidit, però...
També, com el dia del Cornellà, i a la segona meitat han arribat els gols bastant tard. Un al minut 70, a la sortida d'un córner, de cap, un golaç al segon pal, i l'altre en pròpia a les acaballes del partit cap al minut 90.
Per tant, hem tingut l'afegit que han estat 6 minuts amb el Badalona abocat a la porteria, amb el porter pujant a la rematada. Si haguéssim fet el gol, hauríem anat a la pròrroga, però no ha pogut ser.
Sí, a punt han estat, però no. S'han quedat a les portes. És veritat que el Badalona estava cridat a pujar aquesta temporada per pressupost i entitat, també el Cornellà, i al final s'ha colat el Manresa. Bueno, s'ha colat. Tampoc és...
Manresa que va pujar de manera directa, com a primer classificat, sí, i per promoció, que és molt complicat. Això canviarà, per cert, la pròxima temporada, ara, han canviat les normes.
Si vols, t'ho explico.
És una mica embolicat.
Crec que me'n puc en sortir.
Vinga, va, explica.
Bé, el format tornarà al que es diu l'antic, aquest format d'ascens, i patirà un canvi important, ja que a partir de la temporada que ve s'eliminaran les eliminatòries territorials.
D'acord.
Ara tenim tres fases, dos entre
equips catalans,
entre equips catalans,
el mateix grup.
I a la tercera, aquesta que ha jugat avui el Badalona, contra el guanyador del grup gallec d'aquestes dues primeres fases. I ara tornarà el format a l'antic. Què vol dir? Que s'eliminen aquestes eliminatòries territorials i donaran pas a encreuaments entre equips de diferents comunitats autònomes des de la primera ronda. També seran tres fases, però des de la primera ronda. I els emparellaments es decidiran per sorteig, a diferència d'ara, que...
Una mica, un camí... són tres eliminatòries igual, però un camí segurament més just, perquè sí. Si no, un equip català, el que s'elimina entre ells, que pugi, és més complicat d'aquesta manera, això, i així
sí.
En podria pujar més d'un.
Això beneficia el futbol català, perquè és un dels grups més forts de tercera federació, i per tant ara podran pujar dos equips i no només un, com deies, no s'eliminen entre ells, i bé, doncs...
És un canvi, crec, que profitós, en aquest cas, sí, pel futbol català. I esperem que l'any que ve en pugin algun de tercera a segona federació. Gràcies, Pau.
Merci.
Vinga, tema del dia. I avui estem d'enhorabona, Meli, perquè tenim un nou club a Sant Cugat del Vallès. Neix el Futbol Club Vulpelleres.
Diríem, metafòricament, David, que és el fill de dos autèntics malalts del futbol, en Jordi Abel i en Jorge Losada. En Jordi és periodista i amb un passat audiovisual molt lligat en el Barça, i en Jorge, de Bilbao, amb molta experiència en gestió esportiva. El club es constitueix amb una clara vocació de formació integral de les i els jugadors, amb formadors i formadores de nivell, com per exemple en Genís Chaqués i la Júlia Cestero. Neix també per atendre una demanda esportiva i social d'aquest novell barri de Sant Cugat amb gairebé 10.000 habitants. Es tracta de socialitzar, de fer pinya, doncs a través de la pilota. En principi, el club jugarà al camp de la Guinardera, però es vol recuperar un terreny de joc de terra que ara mateix hi ha a prop del barri, al costat, bé, en el barri, és en el parc de Víctor Català. Ara aquest parc té altres usos, és com un pàrquing, no? I per tant, per centrar l'activitat esportiva del club i també social, doncs seria bo que es pogués reconvertir en camp de futbol amb gest artificial, que és una petició que el club està fent. Un projecte diferent, un projecte ambiciós, que lidera David, en Jordi Abel.
Que és el president. Jordi, president, què tal, com estem?
Què tal, David? Bona tarda, molt bé.
I moltes felicitats, perquè això s'ha de felicitar. En quin moment sorgeix aquesta idea de crear un club al barri de Vulpelleres?
Doncs mira, ja fa uns anys va sorgir, i una mica lligat en aquest camp que comentava el Jordi, que ha fet una introducció fantàstica, per cert, del projecte. El camp està al propi barri, i nosaltres volíem aprofitar això per crear un club de futbol al barri, perquè el camp també fos una miqueta un eix vertebrador del barri, perquè el camp també s'utilitzés per les escoles del barri per fer educació física, el que fos. I una mica naixia per això. En el seu dia vam parlar amb l'Ajuntament, vam demanar... Sempre ho veiem molt vinculat en aquest camp. És cert que hi ha altres camps on començar l'activitat, i de fet la Guinardera és on jugarem la temporada que ve, que està també a prop del barri, i naixia una miqueta amb aquesta idea. Ara fa uns mesos ho vam recuperar, el Jorge em va dir, vinga va, Jordi, ens hi posem, ja he fet un pressupost, he parlat amb l'Ajuntament, ens hi vam posar doncs a principis d'any, perquè això dona molta feina, això de crear un club de zero, i ens hi hem posat, i ja estem ja llestos per començar l'activitat al setembre.
Sempre es parla, Jordi, de formació, 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 però després tothom s'haurà de guanyar, sigui com sigui. Vosaltres entenc que us voleu allunyar d'aquesta filosofia, de ser massa competitiu, això com es treballa per aconseguir-ho?
Mira, nosaltres comencem de zero, és l'avantatge que tenim. Nosaltres, els nostres fills, el del Jorge i el meu, han jugat a la Sant Cugat, a la Penya Esportiva, al Mirasol, coneixem bé els clubs de la ciutat, fan una feina fantàstica, però tot es basa molt en si jugo a l'A, jugo al B, jugo al C, si jugo primera, segona, preferent, si pugem, si baixem, si el dissabte hem de guanyar o hem de perdre. I això està bé, però fins a un cert punt, i més en segons quines edats i segons quins nivells. Llavors, nosaltres no és que vulguem sortir a perdre els partits, però la competició, els partits han de ser una conseqüència de jugar en un equip de futbol i que formi part una cosa més de l'activitat de fer futbol i d'aprendre a jugar a futbol, no? Llavors, aquí el principal és que els nens, nenes gaudeixin, que puguin jugar sigui el nivell que sigui. Ens envia gent correus dient feu proves de nivell, ara al juny, que és el que fa tothom, i nosaltres no fem cap prova de nivell, aquí pot venir qualsevol. Després ja estructurarem els equips i ja veurem si juguen federats, si juguen lliga escolar, però aquí al Futbol Club Vulpelleres tothom, nens i nenes, són benvinguts.
Hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, que m'ha passat al Mèlic, que Sant Cugat, a veure, és una ciutat gran de Catalunya, però no és de les més grans, hi ha 12 clubs. 12 clubs. O sigui,
I 12 camps.
He flipat. 12 clubs i 12 camps.
Sí, sí.
Ah, la pregunta és, hi ha lloc per tothom?
Sí. Mira, Sant Cugat és una ciutat a punt d'arribar als 100.000 habitants. Vulpelleres és un barri de 9.000, és un 10%, no està malament. És un barri molt jove, és un barri residencial.
I tenim la parada dels ferrocarrils relativament nova,
correcte,
eh?
Volpelleres, exactament. Després de l'alt centre ve la de Volpelleres i després ja arribes a l'Autònoma. És un barri amb molta població jove, gent, famílies vingudes de fora, moltes d'elles, de fora, vull dir, de fora de Sant Cugat. Sí, hi ha molts clubs de futbol. Nosaltres volíem també que Volpelleres tingués el seu primer club esportiu, fos el que fos, en aquest cas de futbol, perquè el Jorge i jo doncs, som humans de futbol, i també doncs, és el que tira més. I també perquè hi havia famílies que ens deien, ostres, volem una opció una miqueta menys competitiva, n'hi ha d'altres, no només les que he esmentat. Heu dit 12 clubs, molts d'ells són d'escoles de la ciutat, doncs, del Tau, de l'Europa, el Viaró, l'Àgora, moltes escoles tenen també clubs de futbol, o equips de futbol, per dir-ho així. Nosaltres la prova que això era, al final, com ha dit el Jordi a la introducció, nosaltres som gent molt vinculada al barri, per la diferents entitats i associacions, i moltes famílies ens deien, ostres, trobem a faltar una opció una miqueta menys competitiva al barri, simplement que els nens i nenes juguin a futbol, que s'ho passin bé, puguin jugar amb els amics, amigues de classe, i sí, jugar els caps de setmana, perquè una mica és la conseqüència d'entrenament de setmana. Però sí, creiem que hi ha espai, per això vam muntar el club, i de fet, fins ara l'acollida ha estat bona, tenim, ara si voleu comentem, uns 50 i tants ja apuntats. De fet, no ens hi acaben molts més la temporada que ve per l'espai del qual disposarem, per tant, doncs, la prova és que la gent que s'està apuntant és la prova que sí que hi havia espai per un club més. No sé si en caben molts més, però almenys aquest sí.
Sortim amb dos equips alevins, evidentment això anirà creixent, i sobretot aquest creixement, Jordi, no sé si va molt vinculat, com dèiem a l'inici, a recuperar el terreny de sorra ara mateix, de terra, del Parc Víctor Català. Això com ho veieu?
Bé, l'Ajuntament ho va recollir el dia que vam fer la presentació aquí al mes de maig, l'Ajuntament ens ho va recollir, ells ja saben que la ciutat va justa en instal·lacions esportives, i els camps de futbol, els camps municipals, el que jugarem és municipal, els camps estan tensionats. És un tema complex perquè evidentment hi ha temes de pressupost, de mobilitat, doncs ara es fa servir com a aparcament els caps de setmana per una entitat privada, però justament els caps de setmana, que és quan es pot fer l'ús, no?, com a camp de futbol per la gent del barri. Bé, estem en converses amb l'Ajuntament, també el fet que hi hagi ja el club funcionant doncs és un al·licient també per l'Ajuntament, no?, un motiu més, no? Al final, quan ho demanàvem sense tenir activitat, doncs era, ei, volem un camp de futbol i posarem nens a jugar. Ara tenim el club creat, al setembre comencem l'activitat i, per tant, ja hi ha una cosa visible, hi haurà 50, 60, 70, els que siguin, l'any que ve potser són més. Llavors, el fet que el club estigui ja en marxa a partir del setembre, diguéssim que obliga una miqueta més, si és que es pot dir així, a l'Ajuntament a plantejar-se el projecte seriosament.
Teniu himne?
Encara no, encara no.
Saps que
encara
tenim un concurs
no podem
aquí,
participar encara al concurs.
Ah, molt bé, molt bé. Vull dir que quan encara el tingueu, no, envia'l,
Encara no, tot i que els Ginestar, que ja sé que han fet el de Sant Andreu i és un dels bons, també tenen